A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, anem a tractar el que els comentàvem fa dos minutets. L'art dona molts toms i retaules especialment, sobretot els de fusta. Els assenyalaven fa uns quants dies que, esclar, el retaule de Poblet, per exemple, això seria una mica més complicat, oi? Però en els retaules de fusta, les peces de retaules han donat moltes voltes i... Bé, de totes aquestes voltes n'hi ha una coneguda en els darrers dies que ens toca ben de prop. El Museu de Lleida ha incorporat al seu fons un fragment de retaule del segle XVI dipositat per la Generalitat. La història és fàcil de resumir. La Generalitat va adquirir aquesta peça en una subhasta de l'empresa Christie's a Londres. La va dipositar al museu. Es tracta d'una obra atribuïda al pintor lleidatà Joan Pau Guardiola, conegut com Joanot de Pau, que representa l'escena del miracle de la Mare de Déu del Roser i el cavaller de Colònia. On és el quid de la història? Bé, doncs que aquesta peça dipositada al Museu de Lleida és bessona i germana d'una peça que en el seu dia Santiago Rusiñol va dipositar al Cau Ferrat dins la col·lecció del Museu Cau Ferrat. A l'altre costat del fil telefònic saludem a Montserrat Macià, la directora del Museu de Lleida. Senyora Macià, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
L'art dona moltes voltes i el món és un mocador, eh?
Efectivament.
Efectivament.
Moltes voltes.
Quina és la història d'aquesta peça de retaule? Per què s'ha dipositat a un Museu de Lleida especialment i com ha anat la investigació que ha conclòs que hi ha aquest vincle amb una altra de les peces d'aquest retaule que forma part de la col·lecció del Cau Ferrat?
Doncs mira, nosaltres aquí al Museu de Lleida tenim una obra atribuïda a Joanot de Pau, i a partir d'aquesta taula atribuïda amb aquest pintor, fent recerca amb el que sortia a subhastes, els tècnics del Museu de Lleida, concretament Alberto Velasco, que és conservador del museu, es va adonar que una obra que se subhastava a Christie's Londres es podria atribuir a Joanot de Pau. A partir d'aquell moment vam accelerar tots els processos per tal d'intentar que el Departament de Cultura pogués adquirir aquesta obra.
Us preguntem si això és una pràctica bastant habitual o si en un moment com l'actual, encara que el conservador digui a la directora escolta'm, podríem fer això, més d'un pensa, mare de Déu.
Sí, la veritat és que sí que aquí tinc que ressaltar la responsabilitat del Departament de Cultura a través de la Direcció General de Patrimoni d'aprofitar l'oportunitat per revertir un patrimoni que estava en mans privades, per revertir-lo com a bé públic. I, a més, possibilitar el retorn de Catalunya. Efectivament, en un moment com aquest, nosaltres, diguem-ne que l'esperança de que es pogués adquirir finalment la taula no era tal, si no era més que res, doncs, que els tècnics del Servei de Museus poguessin fer el seguiment d'aquesta obra, més que res, doncs, perquè havíem constatat, doncs, que era originària de Catalunya i atribuïda a un pintor català.
Us ho preguntem per si a vegades és difícil justificar, ho diem així en genèric, justificar la importància d'una iniciativa com aquesta a partir de l'argumentari que ens heu donat.
Jo crec que efectivament, o sigui, a veure, les oportunitats no surten cada dia i no tenen en compte els moments econòmics de crisi. Jo crec que s'han d'aprofitar. I més, tinguem en compte, doncs, que aquesta obra sortia amb un preu relativament assequible, que finalment, si no m'erro, es va adquirir per 9.000 euros. I ja ho sé, que no és 9.000 euros avui en dia, però efectivament jo crec que hem de tindre en compte aquest sentit de l'oportunitat.
Segurament els especialistes coincidiran, però, que 9.000 euros és un regal. No?
És un regal, realment.
És que ens semblava que sentiríeu en això del regal, eh? Perquè per la datació de la peça i per la singularitat de la peça...
Sí.
D'acord.
Sí, realment és un regal.
Aquest era el preu de sortida o teniu més o menys referències de si es va lluitar molt o no?
Sí, tenim, no es va lluitar gaire, em sembla que solament hi va haver una o dues puges i em sembla que, si no m'erro, sortia per entre 6.000 i 8.000 lliures esterlines, que eren entre uns 7.000 i uns 9.000. No recordo exactament si va sortir per 7.000, hi va haver dues puges i final, bueno, la segona ja va ser la de la Generalitat, que s'ha fet a través, òbviament, del Ministeri.
D'acord, o sigui que en el seu moment, a través del catàleg d'aquesta subhasta, el conservador del museu ja va definir més o menys l'autoria i també l'obra de la qual formava part aquesta peça, o no?
No, en un primer moment solament ell va atribuir a Joanot de Pau. I tinguent en compte que l'única obra coneguda, conservada, atribuïda a Joanot de Pau, la tenim al Museu de Lleida, ell va fer aquesta l'establiment d'autoria i, per tant, a partir d'aquí, doncs, es va argumentar, doncs, que procedia de territori català. I a partir d'aquest moment va ser, doncs, quan, bueno, es va donar la llum d'alerta, però desconeixent absolutament que entre els museus del país hi hauria la taula central del retaule del qual en formaria part.
D'acord, doncs...
Això va ser posterior.
Doncs anem per parts, perquè l'obra, evidentment, és adquirida per la Generalitat. La Generalitat, per resumir-ho, la porta al Museu de Lleida.
Sí.
I suposo que quan aquella obra vista a través del catàleg de l'empresa de subhastes arriba físicament al museu, hi ha una expectació considerable, no?
Sí, no, sobretot per la part dels tècnics del museu, doncs perquè efectivament l'havien vist únicament amb la fotografia del catàleg de Christie's, i està clar, quan t'arriba aquí, a banda que et fa moltíssima il·lusió, no? Doncs perquè veus tots aquells testimonis de que ha estat en mans privades i que ha sortit en una casa de subhastes, doncs perquè portava tots els rètols a la part anversa de la taula de Christie's, a més, un rètol amb la qual diu que està atribuïda a l'escola castellana, obra hispana atribuïda a l'escola castellana, és a dir, tots, que segurament doncs és una datació, una per a l'hora d'entrar al comerç privat, saps?
És a dir, aquesta obra estava en mans d'un privat, eh?
Estava en mans privades, els propietaris l'abandonar la casa de subhastes, doncs, per vendre-se-la.
D'acord. Una qüestió, senyora Macià, perquè, és clar, intentar o d'alguna manera plantejar la reconstrucció d'aquest retaule, o és una hipòtesi molt, molt quimèrica, ha d'estar molt repartit aquest retaule?
Doncs possiblement que estigui repartit o perdut.
O perdut.
A partir de la taula que està conservada al Cau Ferrat, a la vostra població, doncs es pot arribar a fer una hipòtesi d'estructura del retaule a partir d'altres paral·lels, que no és una iconografia molt comuna, però sí que hi ha altres obres que reprodueixen aquesta iconografia.
D'acord. Com van establir vostès aquesta relació entre la peça de retaule que va arribar al Museu de Lleida i aquesta peça central que es conserva al Cau Ferrat?
Doncs, precisament, doncs, pels bons ulls dels tècnics del museu i concretament de l'Alberto Velasco. Ell coneix el fons del Museu Cau Ferrat i també, doncs, allò buscant paral·lels estilístics, va trobar una fotografia antiga amb la qual apareix la Mare de Déu, del Cau Ferrat, i va establir una visita, va venir un dia a comprovar realment, doncs, que per l'estil i per la tècnica es pogués formar part del mateix retaule, i efectivament, quan va venir aquí a Sitges, que va ser atès pels tècnics del Museu de Cau Ferrat, a més amb molta disposició i molt amablement, va poder contrastar que efectivament no tan sols és una hipòtesi de que formi part del mateix retaule, sinó que la taula del Museu de Lleida ha estat retallada, diguem-ne, i la continuació de l'escena de la taula del Museu de Lleida té una continuïtat amb la taula de la Mare de Déu de Sitges.
D'acord.
És a dir, fins i tot se pot veure un fragment de mantell del personatge de la taula del Museu de Lleida que té una continuació a la taula del Museu de Cau Ferrat.
O sigui que, imaginant-nos tot el retaule sencer, aquestes dues peces estarien una al costat de l'altra?
Efectivament, sí. Una al costat de l'altra, és a dir, la Mare de Déu del Museu del Cau Ferrat seria la que estaria la titular del retaule, la taula central del retaule, i la nostra taula, la taula del Museu de Lleida, es situaria a la part esquerra des del punt de vista de l'espectador.
D'acord, suposo que més d'un tècnic i més d'un responsable dels museus deu haver pensat, home, tant de bo algun dia, com a mínim, mal que sigui una exposició temporal, les puguem trobar totes dues al costat, eh?
Per descomptat, claríssimament.
Està clar, no?
I jo espero i desitjo que ben aviat aquest desig pugui ser una realitat.
Com que ens estem acostant a les 10 i no sabem si hi ha hagut molts sitgetans que hagin parat a pensar en el Museu de Lleida com una possible destinació, doncs allò de dir, mira, ens escapem el cap de setmana, al fons del Museu de Lleida, les característiques del Museu de Lleida, per fer una mica d'esbós per a aquells que puguin tenir interès no només en anar a veure aquesta peça, sinó en el que hi ha de patrimoni en el Museu de Lleida?
Doncs el Museu de Lleida acull col·leccions centenàries custodiades per les institucions de la ciutat durant més de 100 anys, concretament acull la col·lecció arqueològica que havia format part del fons de la Diputació de Lleida, i també acull el fons de l'antic Museu Diocesà de Lleida. Les dues col·leccions s'imbriquen per fer una narració que ens expliqui qui som els lleidatans, a través de les nostres manifestacions culturals.
I... O sigui que té un punt de museu etnogràfic, això també?
Més que etnogràfic, un museu que té voluntat d'explicar a través d'un fil conductor, sí, explicar doncs una mica quines són les nostres arrels històriques i artístiques.
Estan notant molt la crisi, senyora Macià, vostès?
Bueno, com tots els equipaments patrimonials, efectivament.
Ho dieu en allò del mal de muchos, eh?
Sí, bueno, no és consuelo.
No és consuelo, suposo que no.
No, per descomptat que no. El que passa que, bueno, ens toca a nosaltres més que a ningú, bueno, i com moltíssima altra gent, per descomptat, doncs ser imaginatius i tirar endavant.
Varen tenir vostès fa dies la visita de la directora del Consorci del Patrimoni, no?
Sí, efectivament. La senyora Vinyet Panyella, que a més està clar, doncs es va interessar sobremanera doncs per la taula que forma part de la taula. Per tant, Museu de Sitges i Museu de Lleida, Museu de Sitges, jo crec que tenim allò motius per començar a col·laborar plegats íntimament, i no solament amb la possible presentació de les dues taules, sinó amb altres activitats.
Doncs tant de bo aquesta història sigui l'inici també d'una col·laboració futura i continuada entre el Museu de Lleida i el Museu Cau Ferrat del Consorci del Patrimoni. N'hem parlat amb la directora del Museu de Lleida, la senyora Montserrat Macià. Senyora Macià, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I sort en el futur, com no.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Allò que us dèiem, que el món és un mocador. Montserrat Macià, directora del Museu de Lleida, fent referència a aquesta peça del retaule del Miracle de la Mare de Déu del Roser i el Cavaller de Colònia, que el conservador del Museu de Lleida, Alberto Velasco, va veure en el catàleg de l'empresa Sotheby's, que la Generalitat va adquirir per 9.000 euros, i que un cop a Lleida varen descobrir que hi ha aquest vincle amb una altra de les peces d'aquest retaule que correspon a la col·lecció del Museu Cau Ferrat. Són les 10, tornem en 5 minuts i tornarem a incidir en el tema de platges a partir d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.